Què tal? Molt bon dia, amics oients. Benvinguts a l'antena dels 5 minuts més en Ràdio Lot i Ràdio Ripoll en connexió a aquesta hora per explicar-vos què és notícia. I el que és notícia és que s'acosta un canvi de temps en positiu. Sembla que vindrà un anticicló per quedar-se durant uns quants dies. Ara ens ho explica en Daniel Ramírez, però abans Aniol Puigverd, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joel.
Dic que el dia comença amb el cel completament serè, però amb temperatures molt fredes.
Doncs sí, temperatures fredes les que tenim avui a la comarca de la Garrotxa, també la del Ripollès. Ara mateix 2 graus sota 0 els tenim a Vall de Núria, també a Das, 1 grau negatiu a Mieres, 0 graus a Olot, a Ripoll, 1 de positiu a Camprodon, a Sant Pau de Segúries i a Castellfollit de la Roca. També 1 grau positiu el tenim a Girona. 2 graus a Santa Pau i a les Preses i a Montagut, 3 a Banyoles, 4 a Figueres i 5 graus a Roses.
Doncs previsió del temps. Dani, quines novetats presenta el Pont de la Puríssima?
Avui torna a fer fred, de dia també fred moderat, malgrat les clarianes, però s'anirà ennuvolant. Matí més aviat amb estones de sol, i a la tarda petit canvi de temps. Seria l'últim canvi de temps d'aquesta setmana i dels fronts atlàntics que ens han anat passant, perquè a partir del cap de setmana puja de forma important la temperatura, ho notarem dissabte i sobretot diumenge, i també almenys la setmana que ve fins dimecres. Anticicló, inversió tèrmica, forta, pujada de temperatura, muntanya, que malauradament fondrà força neu. De moment, temperatures baixes aquesta matinada, 1 sota 0 a Olot, a Olost, el Lluçanès, 3 sota 0, a Vic, 2,5 sota 0, a Ripoll, 3 sota 0, Cap de Bànol, 3 sota 0, a Puigcerdà, 4 sota 0, a Ger i a Das, a la Cerdanya, 6 sota 0, aquestes són les més baixes, i a Camprodon han arribat pràcticament als 4 sota 0, Mieres, 3 sota 0, per tant, ambient una mica gèlid, està glaçant a molts indrets, boirines i boira que deixen blancor a la plana de Vic. Tot això amb aquest front que ens passa avui, aquest darrer canvi de temps de la setmana. Augment dels núvols aquesta tarda, vespre, cel tapat, algun plogim, algun ruixadet, entre 1 i 5 litres, poca cosa. On més pot precipitar seria el Pirineu, Cerdanya, Ripollès, Alta Garrotxa potser també. Nevaria 1.200 metres aproximadament, però poc gruix. I ja diem, seria l'última nevada dels propers dies, perquè demà es manté el fred, fins i tot pot baixar una mica més la temperatura nocturna aquest divendres, però dissabte ja puja 2 o 3 graus, diumenge en puja 3 o 4 més, i sobretot dilluns, dimarts i dimecres la pujada serà de 10 o 12 graus al Pirineu, tot i que es mantindrà les nits fredes a les valls amb inversió tèrmica, i on més pujarà la temperatura seria al Pirineu a muntanya al cap de setmana, i sobretot dilluns, dimarts i dimecres amb un anticicló d'aquests que podria ser tossuts, amb boires i glaçades nocturnes a les valls.
Garrotxa Activa us ofereix els titulars de la jornada.
Es desvetlla la incògnita. Marc Toboso és el nou alcalde de la Vall de Bianya. Ha estat escollit per sorpresa en un ple celebrat aquest dimecres al vespre.
Substitueix en el càrrec a Santi Reixac, que va morir ara fa 2 setmanes. Toboso, amb 30 anys, agafa el càrrec amb molta responsabilitat i assegura que farà un esforç per aprendre a fer d'alcalde.
El tenim ja en línia. Estarà amb nosaltres de seguida, Marc Toboso, per explicar-nos com afronta aquest repte. Continua sent notícia les conseqüències de la pesta porcina africana. El col·lectiu de caçadors creu que la crisi de la pesta ha de servir perquè es posi més en valor la feina que fan.
També creuen que el govern de la Generalitat ha de tirar endavant normatives per poder anar al medi natural, a la ciutadania, com fan amb els caçadors. Lamenten la situació que viu el país respecte a la crisi de la pesta porcina i es posen a disposició de la Generalitat per seguir treballant plegats per ajudar a minimitzar les conseqüències que pot comportar la propagació d'aquest virus.
El president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça, Joan Espona.
Algunes de les problemàtiques sempre han posat sobre la taula de que com a col·lectiu possiblement no se'ls té en compte, doncs jo penso que ara la ciutadania es donarà compte que realment som una eina indispensable davant de la sobrepoblació de moltes espècies aquí en aquest moment, perquè el tema de la PPA, doncs amb el tema del porcí, doncs clar, per exemple, tenim problemes amb el cabirol, tenim problemes a Lleida amb el conill, etc.
En clau econòmica s'acosta el cap de setmana de la Puríssima i atenció, perquè des d'avui les estacions d'esquí del Ripollès enceten una nova temporada d'hivern amb les zones de debutant ja en funcionament.
Les primeres nevades d'aquest any han avançat l'obertura de les estacions, tot i que no han permès posar en funcionament totes les pistes. Malgrat això, les previsions per aquesta temporada són més que positives.
En parla la responsable comercial de Vallter, Carol Torres.
Mira, les previsions d'obertura, en veritat, estem molt contents aquí a Vallter, perquè l'any passat no vam poder obrir l'estació fins al 14 de desembre i en canvi ara doncs, ja per la Puríssima podem obrir, obrim amb les pistes de debutants, amb les pistes de morens, i obrim també la pista de trineus. Vull dir que almenys per fer aquest primer tas de neu, amb les escoles d'esquí o la gent que tingui ja moltes ganes de calçar-se aquests esquís, tindrà aquestes tres pistes obertes per començar.
Avui també hem de parlar de mobilitat perquè la nova llei estatal de mobilitat sostenible obre la porta a un nou finançament que, en el cas del Ripollès, reforçarà el transport a la demanda amb més freqüències i també garantirà punts de recàrrega elèctrica a tots els municipis.
De moment, però, no hi ha una inversió concreta vinculada a aquest finançament, ja que primer s'haurà de dur a terme un estudi en els pròxims 6 mesos per determinar quins són els municipis que se'n podran beneficiar.
Escoltem, l'Edna Estrems és diputada d'Esquerra.
Que són una primera que parla de finançament estructural pel transport porta demanda, un transport que ja sabem que aquí està funcionant, però que ara tindrà un finançament directe de l'Estat espanyol, que fins ara ni es contemplava, això gràcies també a aquesta feina d'Esquerra Republicana, que entén molt bé que les comarques, no?, que el país necessita aquest tipus de transports, i no només els que es donen a les àrees metropolitanes, i per tant, aquí el que farà serà donar un impuls a aquest transport de demanda.
L'Ajuntament de les Preses eliminarà els aparcaments de la zona de l'ermita de Sant Sebastià a principis de l'any que ve.
És la mesura amb la qual preveuen acabar amb els problemes de convivència que hi ha entre conductors i vianants a un dels punts més concorreguts del poble, just a l'entrada i sortida.
Escoltem l'alcalde Albert Danés.
Volem ser una mica més contundents amb aquesta acció i realment volem aquella zona deixar-la neta, que els cotxes no puguin ni parar ni estacionar en aquella zona, per responsabilitat nostra, perquè és la nostra responsabilitat tenir cura de la seguretat dels veïns i veïnes que cada dia doncs, comparteixen aquesta via, doncs, mainada que va a peu, mainada que va en bicicleta, gent gran que camina i cotxes que passen. I hem d'aquí, és per responsabilitat, per seguretat, hem de fer una actuació.
Tothom que es vulgui vacunar de la grip pot fer-ho a partir d'aquest mes de desembre, ja que s'obre el període de vacunació voluntària. En aquests moments, les previsions apunten que el pic de contagis arribarà als voltants de Nadal.
Des dels CAPs aconsellen vacunar-se aviat per tal que es puguin fabricar anticossos a temps i, sobretot, no oblidar el col·lectiu dels infants de 6 mesos a 5 anys.
La infermera referent de l'ABS de Ribes i Can de Bànol és la Teresa Franquesa.
Val, per tant, és això. Tot i que tinguem la temporada de vacunació fins a 31 de març i diguem que mai és tard per vacunar-se, com més aviat es pugui fer millor, perquè d'entrada les previsions són aquestes, que se'ns acosti aviat aquest, una mica aquest pic, que estiguem en plena epidèmia de grip.
I encara en salut, un de cada 3 casos d'ictus es produeixen en persones menors de 70 anys.
El neuròleg de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, Fabián Márquez, remarca que el temps de resposta és el més important. També detalla que els sistemes per detectar els casos i alhora ajudar en el procés de recuperació han evolucionat, especialment en els últims anys.
Perquè tenim més gent gran, també tenim més càncer, també tenim més Alzheimer, altres malalties. Però sí que augmenta. I les dades de la unitat d'ictus, per exemple, de l'Hospital Trueta de Girona, revelen això, que tenim una incidència cada cop més alta d'entre un 18 i un 19% de més ingressos cada any amb més ictus. També ingressem més, fem més coses, tenim més tècniques, tenim més opcions i possibilitats de tractar un ictus i de fer que millori.
L'Ajuntament de Ripoll vol tenir feta la licitació de les reformes a la sala Eudald Graells abans d'acabar aquest any.
La previsió del consistori és que les obres, que han de durar 12 mesos, puguin començar el mes de març i que a partir d'aquí s'habilitin els espais per acollir esdeveniments i també la gent gran i les seves activitats. El retorn de les entitats s'haurà d'esperar una segona fase d'obres, que encara no té data.
L'alcaldessa Sílvia Urriols.
Pretenem també fer millores a nivell d'accessibilitat, és a dir, que no hi hagi només una rampa uns dels laterals, sinó que sigui accessible per totes les entrades, per a totes les persones i per totes les capacitats, i evidentment doncs també hi haurà una reforma per tot el que fa a xarxa o instal·lació elèctrica, de clavegueram i de climatització.
Avui hem de parlar de solidaritat. Els alumnes de l'IFE d'Integra col·laboren amb el disseny del torró amic.
Les diferents propostes varen sorgir d'una pluja d'idees dels estudiants i volen transmetre els valors que troben més importants. En aquest cas serien els somnis, la diversitat i els amics. El curs d'IFE està pensat per donar eines als alumnes pel seu dia a dia, però també laborals, com el treball en equip i tenir responsabilitat.
Escoltem l'alumna Maria Liona i la mestra Neus Campolier.
Sí, somni, diversitat
i amic.
Sí.
La paraula amic, fent referència a la solidaritat, al projecte Torre Solidari, no? La diversitat perquè els beneficiaris són col·lectius que bueno, són entitats que treballen per col·lectius diversos, no? I entendre com que la diversitat és que tothom és diferent, no és que tots som iguals i algú és diferent.
Recordareu que us vàrem explicar que es farien unes lletres O a partir de l'exposició de l'Olot Tèxtil. Doncs bé, aquestes lletres bordades del gran tapís sobre aquesta exposició es podran recuperar en forma de nou producte durant la Fira del Pessebre. El cosidor de Càritas Garrotxa ha recuperat els retalls del tapís col·lectiu i n'ha elaborat unes bosses de mà que vendran a preus simbòlics. Escoltem la Teresa Sánchez, encarregada del taller Ecosol.
Nosaltres hem col·laborat amb l'Ajuntament per recuperar tot aquest tapís que es havia fet col·lectiu.
En esports, protagonisme garrotxí en els Premis 3D de l'Esport Adaptat Català del 2025. Albert Gelis de Sant Joan Les Fonts ha estat millor, ha escollit millor esportista masculí i el nedador de Castellfollit, Mamadou Dembélé, millor esportista amb projecció masculina.
A més, com a millor esportista femenina també hi havia nominada l'atleta del Ripollès, Fiona Pinar, qui finalment tampoc ha estat escollida.
La situació del futbol a la comarca del Ripollès és positiva, amb tres equips de tercera catalana, dos a quarta, i un futbol base que ha patit un estiu convuls, però que finalment continua viu.
Les ambicions els clubs sempre són buscar ascensos i augmentar el nombre d'equips de nens i nenes, però és bo tocar de peus a terra i veure la realitat. El subdelegat de la Federació Catalana de Futbol, el Ripollès, és Odal Noia.
Ens hem de ficar en el temps actual, i el temps actual és tercera catalana està molt bé, i si algun equip té la capacitat de pujar a segona, endavant, que pugi, que ho provi. Però que no estem malament, que no caiguem en la roda a pensar que estar a tercera és una mala categoria, perquè per mi actualment és una categoria molt noble, molt bona, i si estàs a la part alta dels 8 primers estàs fent una gran feina.
I el Nadal Esportiu d'Olot arriba aquest any amb a prop d'una desena de disciplines esportives.
Enguany es durà a terme durant 6 dies naturals en horari matinal. L'objectiu és poder promoure l'activitat física, la cooperació i la formació dels més petits.
Escoltem el regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Aniol Sellabona.
Aquesta època de Nadal volem aprofitar aquestes vacances escolars per fer una proposta als infants de primària fins a 11 anys perquè puguin venir al casal de Nadal, un espai lúdic on també el que volem és a través de l'esport doncs ajudar en aquesta tasca formativa, educativa, i on el que esperem és que puguin provar diverses disciplines esportives diferents, moltes d'elles doncs que segurament no són les que practiquen habitualment.
Són les 8 i 12.
I sens dubte la notícia del dia.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
És, sens dubte, la notícia del dia. Marc Toboso és el nou alcalde de la Vall de Bianya en substitució de Santi Reixac, que ens va deixar fa aproximadament de forma sobtada dues setmanes. Senyor Toboso, què tal, com estem? Molt bon dia.
Bé, processant la notícia encara.
Processant la notícia, enhorabona pel càrrec, que arriba en unes circumstàncies no volgudes. Però què suposa per vostè assumir aquest repte?
Doncs sobretot respecte, perquè sóc nou en tot aquest món de la política. Aquesta era la meva primera legislatura i, per tant, tinc poca experiència dintre aquest món. M'hauran d'ensenyar moltes coses, però amb ganes, amb ganes.
Vostè explicava ahir davant dels seus companys que en Santi Reixac el va intentar convèncer moltes vegades de ser membre del seu equip. Vostè deia que no tenia experiència i ell sempre li deia que entre tots ho faríem tot. Aquesta Correcte. Serà la seva màxima de cara al temps que queda de legislatura?
Sí, aquesta, i a poc i fer-ho bé, que també era una altra que ens repetia en Santi. Crec que en Santi ha sigut un bon referent, per tant, jo he après molt d'ell i intentaré mantenir, perquè al final tothom parla bé d'en Santi, per tant, senyal de que, bueno, un bon referent a seguir una mica la seva metodologia.
Com la definiria aquesta metodologia d'en Santi Reixac?
Doncs la veritat que no sabria com ficar-hi paraules, és que ens ho ha ficat tot sempre molt fàcil, inclús abans d'estar dintre l'Ajuntament, que ja formava part del grup de joves, sempre l'havíem tingut al costat, disposat a apoyar-nos en tot, i al final entrant a dintre el, com a regidor, és que no hi ha hagut cap canvi. En Santi sempre era parlar-ho i d'intentar fer les coses fàcils i anar sempre endavant. Això és una mica amb el que em quedaria.
Ahir va ser un dia de molts nervis. Com va ser la jornada d'ahir per vostè?
Van ser nervis, però portàvem uns dies a veure decidint qui podia ser qui millor i al final, després de tots els dies intensos que havíem viscut, tot i els nervis que hi va haver, va ser com un relax de ara ja ho tenim fet, ja ho tenim tancat i m'ho esperàvem molts més nervis al final dels que vaig tenir, per tant la jornada va ser positiva.
Expliquem una mica com hem arribat fins aquí. Després de la mort d'en Santi, què és el que vostè l'ha empès a acceptar el repte?
Clar, doncs qui va agafar l'alcaldia per accidentada va ser l'Anna Sánchez. Fins a dia d'avui ha estat fent ella d'alcalde i durant aquests dies hem tingut diverses reunions amb la resta de regidors per veure com ens organitzàvem i com ho muntàvem ara per tornar a treure un candidat a l'alcaldia. Bàsicament, doncs, hem mirat a veure que tingués el màxim de disponibilitat o de flexibilitat, que la feina, per si mai s'ha de sortir o alguna cosa, estigués a prop de l'Ajuntament. Hem anat mirant agendes i al final doncs hem cregut que el millor candidat en aquest cas, que tenia més disponibilitat i així era jo.
Vostè és un dels alcaldes més joves de la comarca, això evidentment no l'ha d'espantar, tenim altres exemples a la comarca de la Garrotxa. Què suposa per vostè assumir, com afronta aquest repte de ser alcalde de la Vall de Bianya, que segurament quan brindava l'any passat mai s'ho hagués imaginat, no?
No, ni de bon tros m'ho hagués imaginat. Ho afronto amb ganes, però ara mateix aquestes ganes estan més eclipsades pel respecte. M'han començat ja a explicar, evidentment, com funciona tot i, evidentment, doncs he d'agafar el rodatge. I vulguis o no, fins que no em fiqui una mica el dia i tot, aquesta por i aquesta precaució sempre hi són.
Què els hi ha dit als seus companys de viatge?
Bueno, una mica, al final, no s'ha dit res nou, que tenen, al final tots amb tots tenim confiança plena, que evidentment sí que ens hauríem d'organitzar una mica diferent per poder portar els temes més al dia a dia i no carregar, perquè al final jo segueixo treballant, no tinc una dedicació al 100% a l'Ajuntament, per tant això també complica una mica la disponibilitat i això necessitem per això organitzar-nos una mica diferent. Però bàsicament que confiança plena en ells, que en Santi va fer un bon equip i així també ho crec, que per tant a treballar junts i pel poble.
I per cert, el poble, què els hi diria ara que ens poden estar escoltant?
Doncs primer de tot que paciència, que tant jo com qualsevol altre regidor que hagués pujat com a alcalde tots érem nous, no teníem experiència portant l'alcaldia d'un municipi. Per tant, hem d'aprendre moltes coses i que simplement que qualsevol cosa que ens hagin de comentar, que estem sempre oberts i l'únic que, sobretot això, paciència per si no ho gestionem tan ràpid com ho feia en Santi, que evidentment ha deixat el llistó molt alt.
De totes les virtuts que tenia en Santi Reixac, quina és amb la que vostè es queda?
Amb la capacitat de comunicar i de fer que persones de pensaments diferents aconseguissin trobar un punt de connexió i de mutu acord i trobar sempre intentar equilibrar la balança i que la gent es posés d'acord parlant. Ho tinc claríssim.
Marta Bosso, alcalde de la Vall de Bianya, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels 5 minuts més i una vegada més, enhorabona pel càrrec i molta sort.
Moltes gràcies.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
És, sens dubte, una de les qüestions també més destacades de la jornada, les conseqüències que està portant a la crisi porcina africana. Els caçadors creuen que precisament aquesta epidèmia ha de servir perquè es posi més en valor la seva feina.
També creuen que el govern de la Generalitat ha de tirar endavant normatives per poder anar al medi natural a la ciutadania, com fan amb els caçadors. Lamenten la situació que viu el país respecte a la crisi de la pesta porcina i es posen a disposició de la Generalitat per seguir treballant plegats per ajudar a minimitzar les conseqüències que pot comportar la propagació d'aquest virus.
I ha parlat en Gerard Puigdemont.
Continua el rastreig exhaustiu i la detecció de possibles nous casos de pesta porcina en senglars a la zona de Collserola. El fet que la malaltia s'hagi detectat en fauna cinegètica ha fet que el col·lectiu de caçadors tornin a reivindicar la seva feina i la falta que asseguren que fan per a les administracions i per a la societat en general. Joan Espon és president de la Territorial Gironina de la Federació Catalana de Caça.
Algunes de les problemàtiques sempre hem posat sobre la taula de que com a col·lectiu possiblement no se'ls té en compte, doncs jo penso que ara la ciutadania es donarà compte que realment som una eina indispensable davant de la sobrepoblació de moltes espècies. Aquí aquest moment, perquè el tema de la PPA, doncs amb el tema del porcí, doncs clar, per exemple, tenim problemes amb el cabirol, tenim problemes de Lleida amb el conill, etc.
Des de la Federació Catalana de Caça lamenten la situació que viu el país, d'un fet que ja temien que arribaria. Asseguren que van seguint de prop i de la mà del govern de la Generalitat les mesures que s'estan prenent per frenar la malaltia. També posen damunt la taula la necessitat d'aplicar mesures necessàries per a donar més valor al col·lectiu de caçadors i a la vegada diuen conscienciar la ciutadania, però a nivell normatiu.
Suport en molts aspectes, suport i agilitzar al màxim alguna de les coses que en aquest moment tenim sobre la taula. Agilitzar, minimitzar coses que en aquest moment o obligacions que ens fan complir quan realment tota l'altra part de la societat segurament quan va al medi natural doncs no té les problemàtiques que ens causen nosaltres, quan som el col·lectiu que estem més reglats per poder actuar al medi natural, no? Llicències, assegurances, permisos, etc., de tot, doncs hauran de fer-ho. En canvi, qualsevol persona, tu mateix, agafaràs, te'n vas a comprar una bici, agafes un casco i te'n vas al medi amb un coneixement. Possiblement no tot el que voldries o el que hauries de tenir, no?
Des de la Federació Catalana de Caça asseguren que tenen previstes reunions amb la Generalitat per tal d'anar seguint de prop l'evolució de la crisi, tot esperant que el mal econòmic sigui el mínim pel sector porcí.
I ja que parlem de qüestions econòmiques, parlem d'unes altres que esperem que siguin especialment positives. Avui, les estacions d'esquí ripolleses enceten una nova temporada d'hivern amb les zones de debutants ja en funcionament.
Les primeres nevades d'aquest any han avançat l'obertura de les estacions, tot i que no han permès posar en funcionament totes les pistes. Malgrat això, les previsions per aquesta temporada són més que positives.
Informa Carolina Ríos.
Les estacions d'esquí de Vallter i Vall de Núria ja estan preparades per donar el tret de sortida a una nova temporada d'hivern. Després de les primeres nevades, les dues estacions obriran aquest dijous en la zona de debutants en funcionament i, en el cas de Vallter, també estaran obertes la de Murens i la de Trineus. Escoltem a Ruth Bové, Relacions Públiques de la Vall de Núria, i Carol Torres, de Vallter.
Doncs bé, contents de poder iniciar ja aquesta temporada. De fet, des d'avui, dia 1 de desembre, el Cremallera ja torna a estar en funcionament i l'estació d'esquí està prevista obrir el dia 4 de desembre. De moment el paisatge ja ha canviat, està més blanc, anar fent la producció de neu.
Mira, les previsions d'obertura, en veritat, estem molt contents aquí a Vallter, perquè l'any passat no vam poder obrir l'estació fins al 14 de desembre i, en canvi, ara, doncs, ja per la Puríssima podem obrir. Obrim amb les pistes de debutants, amb les pistes de Morens, i obrim també la pista de trineus. Vull dir que, almenys per fer aquest primer tas de neu, amb les escoles d'esquí o la gent que tingui ja moltes ganes de calçar-se aquests esquís, tindrà aquestes tres pistes obertes per començar.
Entre les principals novetats d'aquesta temporada destaca el FlexiPass, un sistema que facilita l'accés directe a les 6 estacions de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Que és un forfet per ús, com més vens a esquiar, doncs més econòmic et surt. La veritat és que és un producte que creiem que aquí a Vallter pot funcionar molt bé i que tothom que vulgui informació estarem aquests dies doncs poder informar del FlexiPass. I sobretot recordar això, no? Que hi ha aquest nou producte de FlexiPass, que és molt més, és una targeta que va vinculada a una targeta de crèdit, només té un cost de 15 euros inicial, que pots esquiar per totes les estacions de ferrocarrils, pots anar un dia a la Molina, un dia te'n vas a Boitaú i un altre dia a Vall de Núria, i esquies durant tot aquell dia. I després el preu del forfet se't cobra a última hora de la tarda el preu més econòmic que té l'estació d'aquell dia.
En el cas de la Vall de Núria, a més, s'estrena el nou mirador del llac i també s'ha ampliat el parc lúdic, entre altres novetats.
No sempre a la Vall de Núria doncs, continuem això, no? Com dèiem, treballant dia a dia, sobretot ara en temporada d'hivern. Una de les novetats més especials és aquest nou mirador del llac, que té un voladís molt, molt bonic, i durant aquest mes de desembre doncs, hi haurà la inauguració. Això seria una de les novetats més destacades. També, com sabeu, el parc lúdic no deixa de ser un producte estrella de Vall de Núria pels que no volen esquiar, i també hem ampliat doncs, a nivell d'instal·lacions el parc lúdic, és a dir, treballem la millora de les pistes de trineu, sobretot. I després també una cosa que val la pena dir-la és la nova càmera que tenim 360, no? Que l'usuari des de casa, no? Abans de venir, doncs, tindrà aquesta panoràmica de la Vall de Núria, es farà una mica la idea doncs, abans de venir a Núria, doncs, com està l'estat.
Tot i que aquest any l'inici de temporada s'ha avançat, les previsions per la resta de temporada són incertes. Malgrat això, les baixes temperatures d'aquesta època estan afavorint la producció de neu.
Esteu escoltant els 5 minuts més. De seguida anem a publicitat, però a la tornada us explicarem com afectarà a la comarca del Ripollès la nova llei de mobilitat sostenible que ha aprovat el govern central. Entre altres qüestions, ha de reforçar el transport a la demanda amb més freqüències i també garantir punts de recàrrega elèctrica a tots els municipis. I també sabrem com l'Ajuntament de les Preses té previst eliminar els aparcaments de la zona de l'ermita de Sant Sebastià a principis de l'any que ve. És la mesura amb la qual preveuen acabar amb els problemes de convivència que hi ha en aquest sector entre conductors i vianants. Tornem de seguida.
Aquests dies, aprofitant el mercat medieval de Vic, el restaurant Masia Pi Guillem us convida a viure un cap de setmana diferent. Gaudiu d'un bon dinar amb productes de proximitat mentre els més petits s'ho passen d'allò més bé amb inflables, gimcames i moltes activitats infantils on poder guanyar entrades per anar a Port Aventura. Tot això envoltats de natura i tranquil·litat mentre us relaxeu amb un vermut o còctel. Especial mercat medieval al restaurant Masia Pi Guillem, 6, 7 i 8 de desembre. Reserves al 93 858 43 80. Restaurant Masia Pi Guillem, a la carretera C37 sortida Sant Andreu de la Bola. Moments que recordarà tota la família.
Miau! Estàs buscant el millor lloc perquè et cuidin? No busquis més. A la Clínica Veterinària Olot ens tracten com si fóssim a casa, com si fóssim un més de la família.
Uau, uau, l'equip humà de la Clínica Veterinària Olot saben el que fan. Són uns grans professionals i la veritat no ens falta de res. Vine, els coneixeràs, o si no que truqui al teu amo al 972 26 84 16.
Piu, piu, jo de tu vindria volant. Ah, no, que no tens ales.
Clínica Veterinària Olot, els que més saben t'ho recomanen.
Vols un motor amb potència i bon rendiment? A Minguet Diesel t'omplim el dipòsit amb el dièsel de màxima qualitat del mercat, al millor preu. Sense sorpreses, només quilòmetres de confiança. Minguet Diesel, la qualitat que es nota, el preu que es valora.
A Òptica Fluvià ens agraden els teus ulls i per això els volem totalment sans. Anàlisi i diagnosi visual, anàlisi de retina, graduacions personalitzades, optometria pediàtrica, de l'esport, del treball i molts més serveis per cuidar de la teva salut visual. Visita'ns i deixa els teus ulls en bones mans. Ens trobaràs al centre d'Olot, al carrer de Sant Rafel, Fluvià Òptics. Per a més informació, fluvià.cat.
Aquest desembre a Nissan toca estrenar. Descobreix el nou Nissan Qashqai 2025. L'híbrid reinventat amb unitats limitades en estoc i un estalvi de fins a 7.750 euros. Aquest desembre aprofita aquesta oferta exclusiva i emporta't el teu Qashqai amb les millors condicions de l'any. Nissan, Olot Motor, a la carretera de Santa Coloma sense número de les preses. Nissan, emoció a cada quilòmetre.
Sant Feliu de Pallerols ja ho té tot a punt per la Fira de Santa Llúcia. Diumenge 14 de desembre vine a gaudir de l'exposició de maquinària agrícola, el mercat d'artesania i productes de proximitat i de la tradicional escudella barrejada de pagès. I a la Capella del Roser es vendran figures de pessebres artesanes i els diners recaptats aniran per la Marató de TV3. A la tarda, presentació del llibre de Pep Fargas, El tren d'Olot, El pas del gegant. Amb música, batucada, portes obertes al Molí de la Conqueta i l'Esbart Marpoleny en directe. I tot el dia, el camí de pessebres, una ruta màgica pels racons del poble. Fira de Santa Llúcia, Sant Feliu de Pallerols, tradició, caliu i Nadal.
Bon dia, són 8:45 del matí, ens posem en situació. Marc Toboso és el nou alcalde de la Vall de Bianya. Ha estat escollit per sorpresa en un ple celebrat al municipi aquest dimecres al vespre.
Doncs sí, Toboso, amb 30 anys, agafa el càrrec amb molta responsabilitat i assegura que farà un esforç per aprendre a fer d'alcalde. Substitueix en el càrrec a Santi Reixac, que va morir ara fa dues setmanes.
Doncs, primer de tot, que paciència, que tant jo com qualsevol altre regidor que hagués pujat com a alcalde tots érem nous, no teníem experiència portant l'alcaldia d'un municipi, per tant hem d'aprendre moltes coses i que simplement que qualsevol cosa que ens hagin de comentar, que estem sempre oberts i l'única, sobretot això, paciència per si no ho gestionem tan ràpid com ho feia en Santi, que evidentment ha deixat el llistó molt alt.
Hem de recordar que es resol la incògnita de l'Ajuntament de la Vall de Bianya, però queda pendent saber qui serà el nou president del Consell Comarcal de la Garrotxa. El col·lectiu de caçadors creu que la crisi de la pesta porcina ha de servir perquè es posi més en valor la seva feina.
També creuen que el govern de la Generalitat ha de tirar endavant normatives per poder anar al medi natural a la ciutadania com fan amb els caçadors.
Avui les estacions d'esquí ripolleses enceten una nova temporada d'hivern amb les zones de debutants en funcionament.
Les primeres nevades d'aquesta han avançat l'obertura de les estacions, tot i que no han permès posar en funcionament totes les pistes.
La nova llei de mobilitat sostenible obre la porta a un nou finançament estatal que en el cas del Ripollès ens reforçarà el transport a la demanda amb més freqüències i també garantirà punts de càrrega elèctrica a tots els municipis de la comarca. A les preses, l'Ajuntament eliminarà els aparcaments de la zona de l'ermita de Sant Sebastià a principis de l'any que ve.
És la mesura amb la qual preveuen acabar amb els problemes de convivència que hi ha entre conductors i vianants a un dels punts més concorreguts del poble, just a l'entrada i sortida.
En aquest segon tram us parlarem de salut perquè és el moment de vacunar-se de la grip. Tothom que vulgui i que ho necessiti, ho ha de fer a partir d'aquest mes de desembre, ja que s'obre el període de vacunació voluntària.
En aquests moments, les previsions apunten que el pic de contagis arribi pels vols de Nadal.
Un de cada tres casos d'ictus es produeixen en persones menors de 70 anys.
El neuròleg de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Fabián Márquez, remarca que el temps de resposta és el més important.
L'Ajuntament de Ripoll vol tenir feta la licitació de la reforma de la sala Eudald Graells abans d'acabar aquest any.
La previsió del consistori és que les obres, que han de durar 12 mesos, puguin començar el mes de març i que a partir d'aquí s'habilitin als espais per acollir esdeveniments i també la gent gran i les seves activitats.
Els alumnes de l'IFE d'Integra col·laboren amb el disseny del torró amic.
Les diferents propostes varen sorgir d'una pluja d'idees dels estudiants i volen transmetre els valors que troben més importants.
Parlant de valors, protagonisme garrotxer en els Premis 3D de l'Esport Adaptat Català del 2025.
Albert Gelis de Sant Joan les Fonts ha estat escollit millor esportista masculí i el de Castellfollit de la Roca, Mamadou Dembélé, millor esportista en projecció masculí.
La situació del futbol a la comarca del Ripollès és positiva, amb tres equips a tercera catalana, dos a quarta i un futbol base que ha patit un estiu convuls, però que finalment continua viu.
Les ambicions dels clubs sempre són buscar ascensos i augmentar el nombre d'equips de nens i nenes, però és bo tocar de peus a terra i veure la realitat.
I el Nadal Esportiu d'Olot arriba aquest any en prop d'una desena de disciplines esportives.
Doncs sí, enguany es durà a terme durant 6 dies naturals en horari matinal.
Garrotxa Activa, l'assessoria d'Olot i la Garrotxa especialitzada en temes fiscals, laborals i mercantils per a pimes, autònoms i particulars.
A més, som administradors de finques col·legiats i agents de la propietat immobiliària.
Si necessiteu un assessor, Garrotxa Activa és la millor opció.
Truca'ns al 972 27 51 12 o visita'ns a l'Avinguda Sant Jordi 166 d'Olot i sempre a garrotxaactiva.cat.
Garrotxa Activa, professionals al teu servei.
Catalunya, Espanya i el món molt pendents, evidentment, de la pesta porcina. El Ministeri Ministeri va avisar, sembla, el 2024 del perill de pesta porcina a Catalunya per l'accés de senglars i també pel volum de trànsit a l'AP7.
Catalunya té diversos punts negres per la densitat de porcs senglars en zones properes a àrees de descans de carreteres de trànsit internacional.
El govern anuncia 10 milions d'euros en ajudes al sector porcí per fer front a la pesta.
Les ajudes d'emergència davant la pesta porcina africana inclouen 10 milions d'ajudes ampliables 10 més i s'aprovaran dimarts que ve en el Consell Executiu.
Salut preveu que el pic de la grip arribarà per Nadal.
Els contagis s'han doblat l'última setmana amb una gripa que afecta sobretot infants i adolescents, i Salut recomana vacunar especialment i la gent gran abans de les trobades familiars.
El Congrés adaptarà al valencià textos que ja es tradueixen al català.
L'acord l'ha signat la presidenta de la cambra, Francina Armengol, amb la presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, Verònica Cantó.
Una de cada tres dones ha patit violència masclista de la parella o exparella en algun moment de la vida.
Fora de l'àmbit de les relacions estables, el 14,5% de les dones han patit violència sexual i creix en força la violència econòmica i la digital.
Acord a la Unió Europea per suspendre totalment les importacions de gas provinent de Rússia a la tardor del 2027.
La compra de gas es reduirà progressivament a partir de la pròxima primavera amb l'objectiu d'aconseguir la independència energètica de Moscou.
8:35.
Aquest Nadal, a Daife, volem agrair-vos la vostra confiança. Durant tot l'any hem treballat per protegir els vostres productes amb solucions d'embalatge segures i eficients, sempre amb el compromís ferm de cuidar el nostre planeta. Daife, tenim molt per celebrar. 8è Premi Pime de Girona per la gran feina de formació en sostenibilitat i digitalització de l'empresa. Bones festes i feliç any nou de part de Daife. Compromís amb vosaltres i amb el medi ambient.
8:36. El temps amb canvis a la vista i en positiu, Dani Ramírez.
Avui torna a fer fred, de dia també fred moderat, malgrat les clarianes, però s'anirà ennuvolant. Matí més aviat amb estones de sol i a la tarda petit canvi de temps. Seria l'últim canvi de temps d'aquesta setmana i dels fronts atlàntics que ens han anat passant, perquè a partir del cap de setmana puja de forma important la temperatura, ho notarem dissabte i sobretot diumenge, i també almenys la setmana que ve fins dimecres. Anticicló, inversió tèrmica, forta, pujada de temperatura, muntanya, que malauradament fondrà força neu. De moment, temperatures baixes aquesta matinada, 1 sota 0 a Olot, a Olost, Lluçanès, 3 sota 0, a Vic, 2,5 sota 0, a Ripoll, 3 sota 0, Capdevànol, 3 sota 0, a Puigcerdà, 4 sota 0, a Ger i a Das, a la Cerdanya, 6 sota 0, aquestes són les més baixes, i a Camprodon han arribat pràcticament els 4 sota 0, Mieres, 3 sota 0, per tant, ambient una mica gèlid, està glaçant a molts indrets, boirines i boira que deixen blancor a la plana de Vic. Tot això amb aquest front que ens passa avui, aquest darrer canvi de temps de la setmana. Augment dels núvols aquesta tarda, vespre, cel tapat, algun plogim, algun ruixadet, entre 1 i 5 litres, poca cosa. On més pot precipitar seria el Pirineu, Cerdanya, Ripollès, Alta Garrotxa potser també. Nevaria 1.200 metres aproximadament, però poc gruix. I ja diem, seria l'última nevada dels propers dies, perquè demà es manté el fred, fins i tot pot baixar una mica més la temperatura nocturna aquest divendres, però dissabte ja puja 2 o 3 graus, diumenge en puja 3 o 4 més, i sobretot dilluns, dimarts i dimecres la pujada serà de 10 o 12 graus al Pirineu, tot i que es mantindran les nits fredes a les valls amb inversió tèrmica, i on més puja la temperatura seria al Pirineu, a muntanya, al cap de setmana, i sobretot dilluns, dimarts i dimecres, amb un anticicló d'aquests que podria ser tossuts, amb boires i glaçades nocturnes a les valls.
Diuen que el futur es fa des d'avui, i aquí, a la Garrotxa, ens agrada fer-lo entre tots. Amb la Guardiola Universal, cada acció que fas per una energia més neta i compartida, compta. A Bassols Energia, volem premiar cada petit pas que fas per un futur més net i compartit. Compartir la teva energia, estalviar, comprar a prop de casa. I també el més important, cada any que estàs amb nosaltres, suma diners al teu compte fidelitat, perquè la confiança també té premi. Bassols Energia, d'aquí, com tu.
5 minuts més. Dos quarts i mig de nou, parlem ara de mobilitat. La nova llei de mobilitat sostenible obre la porta a un nou finançament estatal que en el cas del Ripollès es reforçarà el transport a la demanda amb més freqüències i també per garantir punts de recàrrega elèctrica a tots els municipis. De moment, però, no hi ha una inversió concreta vinculada a aquest finançament, ja que primer s'haurà de dur a terme un estudi en els pròxims 6 mesos per determinar quins són els municipis que se'n poden beneficiar.
La recent aprovació de la llei de mobilitat comporta dues modificacions rellevants que afecten directament al Ripollès. Per una banda, s'estableix un finançament que vindrà directament de l'Estat espanyol per al transport a la demanda i, per altra, es garanteix el finançament com a mínim d'un punt de recàrrega per a vehicles elèctrics a cada municipi del país. Ho explica Edna Estrems, diputada d'Esquerra Republicana, i Sergi Albric, secretari general de la Federació Comarcal d'Esquerra al Ripollès.
Que són una primera que parla de finançament estructural pel transport a demanda, un transport que ja sabem que aquí està funcionant, però que ara tindrà un finançament directe de l'Estat espanyol, que fins ara ni es contemplava, això gràcies també a aquesta feina d'Esquerra Republicana, que entén molt bé que les comarques, no?, que el país necessita aquest tipus de transports i no només els que es donen a les àrees metropolitanes, i per tant aquí el que farà serà donar un impuls a aquest transport de demanda. I llavors n'hi ha un altre que també afectarà a municipis petits i mitjans, que és els punts de recàrrega de vehicles elèctrics, no? Hem de democratitzar aquesta mobilitat elèctrica. No pot ser que perquè tu no visquis a una gran ciutat on hi hagin punts de recàrrega de cotxes elèctrics no puguis accedir a aquest tipus de vehicles, i per tant ara el que es farà serà finançar com a mínim un punt de recàrrega elèctrica a tots els municipis de l'Estat. Evidentment, com més gran, diguéssim, més possibilitat de que això s'ampliï, però com a mínim un a tots els municipis, i per tant en una comarca com el Ripollès, que té pobles molt petits, serà molt important aquest finançament.
Doncs, per tant, crec que és important aquestes aprovacions de legislatives que s'han aprovat. Bàsicament s'ha de traduir amb més recursos a casa nostra. En l'àmbit de la mobilitat, tant el Consell Comarcal, la majoria del govern de la Generalitat anterior i també present, el que hem aconseguit és que la majoria de municipis de la comarca tinguin una millora molt gran en mobilitat, ja sigui amb la implantació del Clic.cat, el transport a la demanda, etc. Això que hem de fer, aquests diners que han d'arribar o aquestes noves accions que s'han de traduir, hem d'aconseguir que siguin més recursos per incrementar el nombre de freqüències en el conjunt dels municipis de la comarca, perquè bàsicament com més freqüències tingui el transport públic a la comarca vol dir que més opcions de desplaçament hi ha a la comarca, i això ens dona igualtat d'oportunitats a tots els vilatans i vilatanes del Ripollès.
Paral·lelament, segons ha explicat la diputada d'Esquerra, s'estan portant a terme iniciatives per millorar la seguretat de la Nacional 260, sobretot per desbloquejar el conveni signat pel govern anterior en l'Estat espanyol per impulsar aquestes millores.
A les preses, l'Ajuntament eliminarà els aparcaments de la zona de l'ermita de Sant Sebastià a principis de l'any que ve. És la mesura amb la qual preveuen acabar amb els problemes de convivència que hi ha entre conductors i vianants a un dels punts més concorreguts del municipi.
L'Ajuntament de les Preses ja ha definit quina actuació farà per millorar l'accés d'entrada i sortida del poble a la zona de l'ermita de Sant Sebastià. Albert Danés és l'alcalde.
Volem ser una mica més contundents amb aquesta acció i realment volem aquella zona deixar-la neta, de que els cotxes no puguin ni parar ni estacionar en aquella zona, per responsabilitat nostra, perquè és la nostra responsabilitat tenir cura de la seguretat dels veïns i veïnes que cada dia comparteixen aquesta via, mainada que va a peu, mainada que va en bicicleta, gent gran que camina i cotxes que passen. I hem d'aquí, és per responsabilitat, per seguretat, hem de fer una actuació, i la farem a principis d'aquest any 2026. Eliminar els aparcaments en aquella zona, pacificar-la totalment i habilitar una zona d'aparcaments a un altre espai, que ara estem buscant l'espai que ens pugui anar més bé, perquè evidentment allà hi conviuen comerç, hi conviuen circulació de cotxes i conviu veïnatge que va a peu, i hem de buscar l'equilibri perquè tots sortim guanyant.
Aquest final d'any l'Ajuntament ha estat redactant el projecte. D'aquesta manera esperen poder posar fi als problemes d'ordenació en aquesta zona del poble. Abans ja s'havien posat línies grogues i senyals de prohibició d'aparcament a la zona, però les mesures no havien acabat de funcionar.
I ara parlem de salut, perquè és hora de vacunar-se de la grip. En aquests moments les previsions apunten que el pic de contagis arribarà pels vols de Nadal. Laura Segú.
Des d'aquest 1 de desembre s'obre el període de vacunació voluntària de la grip i la Covid, que inclou el grup no de risc. Des de l'àrea bàsica de Salut Ribes, Candavano alerten que, segons les estimacions i indicadors, el pic de contagis de la grip podria avançar-se. Teresa Franquesa, infermera referent de l'ABS, Ribes, Candavano.
Diuen que s'avançarà, que potser s'espera per la setmana d'abans de Nadal, però de moment encara no hi són.
La recomanació és vacunar-se quan abans millor, ja que els anticossos no es fabriquen de seguida, poden tardar fins a 15 dies.
Val? Per tant és això, tot i que tinguem la temporada de vacunació fins a 31 de març i diguem que mai és tard per vacunar-se, com més aviat es pugui fer millor, perquè d'entrada les previsions són aquestes, que se'ns acosti aviat aquest pic, que estiguem en plena epidèmia de grip.
Des del 22 de setembre és oberta la campanya de vacunació, que s'allarga fins al 31 de març. Des de l'1 de desembre s'obre a tota la població la possibilitat de vacunar-se. Franquès alerta que, tot i que hi ha col·lectius que tenen menys risc, no estan exempts de poder-se complicar. També recorda la importància de vacunar un col·lectiu vulnerable, com són els infants exposats a contraure i a contagiar.
De tota aquella mainadeta petita, entre els 6 mesos i els 5 anys de vida, de vacunar-se també, tenen un sistema immunitari que és més immadur, vale? Llavors també tenen més risc de complicacions que no pas doncs, un nen més gran o un adolescent o una persona adulta, d'acord? Tampoc tenen les mesures d'higiene, no?, que puguem tenir nosaltres, es fiquen doncs, a compartir coses que potser s'han posat a la boca, que tal, no?
Fins al moment, el balanç de persones que s'han vacunat està per sobre la meitat de les persones que s'haurien de vacunar, majoritàriament els majors de 80 anys, i tota aquella gent que fa atenció a domicili i residències, però continuen fent la crida que qui no hagi fet que es vacuni, sobretot els cuidadors i convivents, i afegeix que la vacunació és la mesura de prevenció més gran que hi ha, i la importància de continuar aplicant les mesures preventives apreses durant la pandèmia, com la higiene de mans, la ventilació o l'ús de la mascareta.
Feu cas d'aquestes recomanacions perquè són molt necessàries. Per cert, no deixem la salut. Un de cada tres casos d'ictus es produeixen en persones menors de 70 anys. En Roger Isern.
L'ictus és la primera causa d'invalidesa a la societat actual i la segona, després de l'infart, que provoca més morts de forma immediata. En el cas de la Garrotxa i arreu de la demarcació de Girona, la unitat especialitzada d'ictus de referència és la de l'Hospital Josep Trueta de Girona, una unitat que té les eines suficients per intentar ser la via d'ajuda per a persones que hagin patit un ictus. Un perfil de persones que és variat i que no hi entén de sexes, ja que depèn de la franja d'edat. És més comú en homes o en dones. El neuròleg de l'Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa, Fabián Márquez, apunta que els ingressos augmenten degut especialment a l'increment de població actual.
Perquè tenim més gent gran, també tenim més càncer, també tenim més Alzheimer, altres malalties. Però sí, sí, sí que augmenta. I les dades de la unitat d'ictus, per exemple, de l'Hospital Trueta de Girona, són, bueno, revelen això, que tenim una incidència cada cop més alta d'entre un 18 i un 19% de més ingressos cada any en més ictus. També ingressem més, fem més coses, tenim més tècniques, tenim més opcions i possibilitats de tractar un ictus i de fer que millori.
Ja des de fa uns anys, en termes mèdics, l'ictus ja es coneix com un infart cerebral. En el cas de tractar-se d'una malaltia que apareix d'immediat, un dels punts més importants és la ràpida actuació per evitar danys majors. Márquez detalla un dels aspectes més vitals, que és saber a quina hora ha començat l'ictus, tot i que no sempre és fàcil saber-ho.
La pregunta és, a quina hora algú l'ha vist bé per última vegada? O és que estava acompanyat i l'han vist? Perfecte, a les 10. Ostres, és que no el veuen des del matí a les 8. Doncs considerarem les 8. Però igualment, a les 24 hores, en les que ha passat allò, es deriva el Trueta i nosaltres allà actuem, fem una sèrie de proves, i de manera que ens aproximem molt a saber, avui en dia, amb les tècniques que tenim, a saber a quina hora ha començat aquell ictus i què podem fer i què podem oferir. És a dir, que les tècniques han millorat tant que la probabilitat de recuperació dels ictus ha canviat radicalment en els últims anys.
El primer pas que s'ha de fer davant un cas d'ictus és trucar al 112, que derivarà la trucada a l'anomenat Codi Ictus, que gestiona des del Trueta de Girona. En tots els casos sempre hi ha un neuròleg de guàrdia que serà l'encarregat de fer l'atenció a la persona.
Canviant de tema, l'Ajuntament de Ripoll vol tenir feta la licitació de les reformes a la Sala Odal Graells abans d'acabar aquest any. Més detalls amb en Guido Sengerote.
La prioritat de l'equip de govern de l'Ajuntament de Ripoll amb aquestes obres és la de reobrir l'espai que utilitzava la gent gran per passar les tardes, però també volen que pugui ser la seu d'esdeveniments, fires i altres actes. La Sala Odal Graells, doncs, passaria a ser un equipament polivalent on poder acollir una quantitat elevada de públic. La reforma prioritza l'accessibilitat i l'adaptació a la normativa contra incendis i de seguretat. En parla l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
Pretenem també fer millores a nivell d'accessibilitat, és a dir, que no hi hagi només una rampa uns dels laterals, sinó que sigui accessible per totes les entrades, per a totes les persones i per totes les capacitats. I, evidentment, doncs, també hi haurà una reforma per tot el que fa a xarxa o instal·lació elèctrica, de clavegueram i de climatització.
Les obres contemplen tres espais diàfans, dos de grans dimensions. El bar quedaria reubicat a la façana que dona al Ter, amb la possibilitat d'una terrassa. Els treballs, que han de tenir 12 mesos de durada i que s'espera que comencin al març, han de servir per habilitar l'equipament per als balls del diumenge i les tardes de la gent gran. Però el retorn de les entitats a la sala, una altra assignatura pendent, està en dubte. Podria tenir lloc en una segona fase d'obres, encara sense data, però no hi ha res definit.
Un dels laterals podria ubicar aquestes entitats, tot i que ens estem plantejant també portar-les cap al centre de formació, on pensem doncs, que hi ha un espai a la part de la planta de dalt que seria bastant apropiat per acollir totes aquestes entitats.
El pressupost per a aquesta primera intervenció és de 690.000 euros, dels quals 500.000 venen finançats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de la Generalitat.
3:09:03. Les lletres O, que apareixien bordades en el gran tapís sobre l'exposició de l'Olot Tèxtil, es podran recuperar en forma de nou producte durant la Fira del Pessebre d'Olot. El cosidor de Càritas Garrotxa ha recuperat els retalls del tapís col·lectiu i n'ha elaborat unes bosses de mà que vendran a uns preus simbòlics.
Durant el projecte i exposició Olot Tèxtil, d'Olot Cultura i l'Ajuntament d'Olot, entitats, associacions i persones a títol individual van fer possible la creació d'un gran tapís col·lectiu format per tot de petites peces brodades que conformaven diferents lletres O d'Olot. Aquesta va ser una de les activitats per recordar el passat tèxtil de la ciutat. Un temps després, però, Càritas Garrotxa va demanar poder fer ús de tots aquests retalls de roba per donar una nova vida a totes aquestes lletres O del tapís. En parla Teresa Sánchez, encarregada del taller d'Ecosol de Càritas.
Nosaltres hem col·laborat amb l'Ajuntament per recuperar tot aquest tapís que es havia fet col·lectiu.
I després d'un temps treballant i n'han acabat elaborant unes bosses de mà.
Va arribar aquí al taller i el vàrem haver de desfer un a un i els hem fet una mica de tria dels que nosaltres veiem que estaven millor i vam decidir fer una butxaca així, amb la bossa, que la gent podrà recuperar i podrà lluir la seva bossa.
Unes bosses que aquesta setmana es podran trobar durant la Fira del Pessebre d'Olot a un preu simbòlic. L'objectiu és que tothom qui vulgui pugui recuperar la lletra O que va elaborar en el seu moment per a l'exposició en forma de nou producte. Qui ho vulgui també pot trobar aquestes bosses al cosidor de Càritas.
Anem als esports, protagonisme garrotxín, els Premis 3D de l'Esport Adaptat Català del 2025. Albert Gelis de Sant Joan Les Fonts ha estat escollit millor esportista masculí i el nedador de Castellfollit, Mamadou Dembélé, millor esportista en projecció masculina.
Aquest dimecres s'ha celebrat una nova gala dels Premis 3D de l'Esport Adaptat Català 2025 a l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya. Entre els nominats hi apareixien tres garrotxins, els nedadors Albert Geris i Mamadou Dembélé i la nedadora del Club Natació Olot, Berta Colomer. El nedador de Sant Joan Les Fonts, Albert Geris, ja porta una llarga trajectòria en el món de la natació adaptada i aquest setembre va acabar de donar-li més valor a tot el treball que estava fent amb un or i un rècord del món al Mundial Paralímpic de Singapur. En aquest sentit, Gelis estava nominat a millor esportista masculí amb altres esportistes de diferents disciplines. Finalment, el garrotxí ha estat escollit com el millor en categoria masculina aquest 2025. Gelis no ha estat l'únic protagonista de la nit, ja que el de Castellfollit de la Roca, Mamadou Dembélé, també s'ha endut el premi com a millor esportista en projecció masculí. Després de fer un gran any a nivell esportiu, el nedador garrotxí va aconseguir una segona posició en els mateixos mundials en els 50 metres lliures. De fet, no només va aconseguir aquesta medalla de plata, sinó que de les quatre proves en les quals va competir, en tres va classificar-se per les finals. A part, en la categoria com a millor esportista en projecció femenina, qui estava nominada és la garrotxina i nedadora del Club Natació Olot, qui finalment no s'ha pogut endur el premi gros. En aquesta categoria s'ha endut el premi la Maria Zamora, atleta de l'Hospitalet. A més, com a millor esportista femenina, també hi havia nominada l'atleta del Ripollès, Fiona Pinar, qui finalment tampoc ha estat escollida, ja que la categoria l'ha guanyat la nedadora Núria Marquès del Club Natació Sant Feliu.
La situació del futbol al Ripollès és positiva, amb tres equips de tercera catalana, dos a quarta i un futbol base que ha patit un estiu convuls, però que finalment continua viu. Les ambicions dels clubs sempre són buscar ascensos i augmentar el nombre d'equips de nens i nenes, però és bo tocar de peus a terra i veure quina és la realitat de cadascun. La repassem ara mateix amb en Martí Palau.
La comarca del Ripollès té enguany tres equips de tercera catalana i dos a quarta, però tots cinc estan a la zona mitja o alta de les seves lligues. L'any passat, el club esportiu abadesenc va descendir de segona per un punt i ara competeix per tornar a pujar. El que ho té millor, de moment, és la Unió Esportiva Camprodon, que és segona a dos punts del líder. Sigui com sigui, sempre cal tocar de peus a terra i prendre consciència que és molt complicat mantenir categories aquí a la comarca. Parla Eudald Noia, subdelegat de la Federació Catalana de Futbol al Ripollès.
Ens hem de ficar en el temps actual, i el temps actual és... Tercera catalana està molt bé i si algun equip té la capacitat de pujar a segona, endavant, que pugi, que ho provi. però que no estem malament, eh? Que no caiguem en l'error de pensar que estar a tercera és una mala categoria, perquè per mi actualment és una categoria molt noble, molt bona, i si estàs a la part dels 8 primers és, estàs fent una gran feina.
El que s'ha perdut enguany és el futbol sènior femení, perquè ni Fec Vall d'Altern ni Atlètic Ripoll han fet equip aquesta temporada. Tot i així, les ripolleses tenen una base molt sòlida tant el cadet com el juvenil i esperen recuperar el primer equip en un o dos anys. El futbol base ha trontollat aquest estiu a la comarca amb l'entesa fallida entre Fec Vall d'Altern i Escola de Futbol del Ripollès, que hauria suposat la unió del futbol base comarcal. L'oposició frontal del Club Futbol Ripoll a aquesta unió va provocar que, finalment, les coses es quedessin tal com estaven. Tot i això, les desavinences i la tensió no van agradar a la federació.
Vull que els nens juguin. Jo prefereixo que juguin a que no que pleguin. Però, home, si puc elegir entre que juguin aquí a l'escola i a la FEC, o al Ribes, o que em juguin a Sant Quirze, que jo me'ls aprecio molt, o a Torelló, home, jo prefereixo que em juguin a la comarca. Tot, hi ha hagut com una mica d'esgavell, molta gent cap aquí, cap allà, i bueno, ha sigut una mica complicat. A mi m'ha generat una sèrie de malestar i ansietat, realment no m'agraden aquestes coses.
Tot i les dificultats que es troben els clubs per retenir els seus jugadors, el futbol base de la comarca, amb l'ajuda de la federació, té intenció de créixer i poder nodrir així els primers equips del màxim nombre de nens i nenes del Ripollès.
Gràcies, Martí. Anem acabant. El Nadal esportiu arriba aquest any amb prop d'una desena de propostes esportives. Enguany es durà a terme durant 6 dies naturals en horari matinal. L'objectiu és poder promoure l'activitat física, la cooperació i la formació dels més petits.
Amb l'arribada del Nadal i l'aturada del curs escolar, els infants nascuts entre el 2014 i el 2021 tindran l'oportunitat d'omplir el temps de vacances amb la pràctica esportiva. Enguany arriba una nova edició del Nadal esportiu al Pavelló Municipal d'Esports d'Olot. Es farà, com sempre, en horari matinal i es durà a terme els dies 22, 23, 24, 29, 30 i 31 de desembre. Aquestes matinals esportives tenen l'objectiu de ser un espai de salut i diversió i de fomentar la pràctica esportiva des d'una vessant no competitiva. El regidor d'Esports de l'Ajuntament d'Olot, Daniel Cellabona, explica la importància de l'esport com a eina educativa.
En aquesta època de Nadal volem aprofitar aquestes vacances escolars per fer una proposta als infants de primària fins a 11 anys perquè puguin venir al casal de Nadal, un espai lúdic, on també el que volem és a través de l'esport doncs ajudar en aquesta tasca formativa, educativa, i on el que esperem és que puguin provar diverses disciplines esportives diferents, moltes d'elles doncs que segurament no són les que practiquen habitualment.
Durant aquests dies els infants podran practicar esports com handbol, patinatge, bàsquet, voleibol i escalada, entre d'altres. L'objectiu és que cada participant pugui practicar disciplines esportives que no domina per tal de conèixer-les i poder-hi jugar en un futur en el cas que li interessi.
Escalada, que és una de les que practiquem sempre habitualment i que és una disciplina molt minoritària i per molts d'ells és la primera vegada que descobreixen aquest esport, i ens consta que a partir de descobrir-lo fins i tot alguns doncs els hi ha agradat i s'han interessat més enllà d'aquest casal doncs perquè també el puguin practicar la resta de l'any. Aquest està molt més pensat des d'aquesta perspectiva de descoberta, i si a part de descobrir aquest esport veuen que els hi agrada i després doncs el volen continuar, doncs que puguin tenir aquesta oportunitat.
El casal es durà a terme per vacances de Nadal de les 9 del matí a la 1 del migdia. Els participants s'organitzaran per franges d'edat i hi ha un màxim de 60 places. Les inscripcions ja es poden realitzar a través de la pàgina web de l'àrea d'esports de l'Ajuntament d'Olot, a esportsilleure.olot.cat, o presencialment a les oficines de l'àrea d'esports. El termini és fins al proper 14 de desembre.
No, més tu, com tu. Només tu, com tu. Ara, a Opticàlia, 2x1 en ulleres monofocals, progressives i de sol. Opticàlia, com tu. Només a Opticàlia i a opticàlia.com.
I a Olot, a la plaça Clarà 12.